Bon dia, els viatges dins la Unió Europea pugen i es disparen als seus preus.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
A veure, aquí venim d'enrere i va venir una cosa que es va dir Covid, que allò ho va frenar i ho va parar tot. En molts sectors, però en el nostre especialment, va ser duríssim. Vam passar a vendre un 5%. Llavors, això va costar 2-3 anys a recuperar i després es va recuperar a un nivell tan espectacular que vam començar a vendre 110, 120, 130% del que veníem abans del Covid.
És en Jordi Bayona, agent de l'agenda de l'agència de viatges Olot Viatges. Diuen que els vols de curta distància han augmentat i els de llarga distància baixen els seus preus degut a la poca demanda. De fet, afirmen que ara mateix és el millor moment per viatjar als Estats Units. De seguida repassarem aquest i d'altres temes abans, però avui és dilluns 13 de juliol del 2026. Comencem una nova setmana i ho fem amb molta més informació que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
La Vall d'en Bas obre la porta a constructors, promotors i gestors d'habitatge per edificar habitatges de protecció oficial. La Generalitat ha impulsat el Pla 50.000 per fer real el projecte d'edificar habitatges de lloguer assequibles. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas expliquen que hi ha dos terrenys pensats per aquest objectiu. Escoltem el director general d'Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas.
Bé, nosaltres tenim un objectiu molt clar. Vam aprovar el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, que ens marca aquest objectiu de generar 300.000 habitatges protegits en els propers 20 anys per donar resposta als joves i a les persones que tenen més dificultats per accedir a l'habitatge. I estem portem 2 anys en el procés d'impulsar la construcció d'habitatge arreu del territori.
Més notícies del dia d'avui. El jurat popular declara culpable el conductor que va matar una dona olotina l'octubre de 2021 als Àngels. Els fets van ocórrer el 30 d'octubre en plenes fires de Girona i el pilot superava la taxa màxima d'alcoholèmia. Mentre el copilot se l'ha declarat no culpable, el conductor s'enfronta a una pena de presó que pot anar fins als 5 anys, 4 mesos i 44 dies i a 8 anys i un mes sense permís per conduir.
És culpable o no culpable de haber causado la muerte de Cristina María Vilanova Vilacero. Culpable 9-0. Declare el jurado si es culpable o no culpable de conducir su turismo después del accidente de una manera temeraria y causando en concreto peligro para el resto de los usuarios de la vía. Culpable 9-0. Declare el jurado si es culpable o no culpable de haber abandonado a Cristina María Vilanova Vilacero tras atropellarla con su turismo, despreocupándose totalmente de lo sucedido. Culpable 9-0.
Més notícies. L'agrupació sardanista d'Olot celebra la 63a edició de l'Aplec de la Sardana. Durant tot el diumenge, el Parc Nou va acollir la celebració de l'acte amb diferents activitats. La festa es va culminar a la nit amb un ball d'espelmes entre tots els sardanistes presents. El director de l'agrupació sardanista d'Olot és Ignasi Riera.
Que Olot sigués capital de la Sardana el 2025, amb la col·laboració de les altres entitats que hi ha a la ciutat i comarca, doncs molt contents, perquè això ens ha marcat un bon progrés amb l'assistència aquí al nostre plec. Ja ho veus, aquest dematí està ple de gent, amb un plec matinal que continuarem per la tarda, i és d'agrair la força i l'empenta que ens ha donat Olot capital de la Sardana.
I el pavelló Firal ha acollit la tradicional trobada de camions per celebrar Sant Cristòfor i recordar la famosa camionera Coco Tracker Girl. Enguany s'ha celebrat la 12a edició de l'acte, que ha reunit més de 200 camions. A la nit, pel centre d'Olot, van exhibir-se els camions més ben tonejats per culminar l'acte. Escoltem un dels organitzadors de l'esdeveniment, Manuel Maza.
Bueno, pues mira, este año hace 12, es la 12, y resulta que este año ha sido un homenaje a nuestra compañera Coco, que se nos fue este año pasado. Y bueno, la gente ha respondido bien, porque es una persona muy conocida en el tema de transporte. I bueno, ha tenido éxito y mucha gente.
I en l'àmbit esportiu, més de 400 jugadors i jugadores participen en la 9a edició del 3x3 que ha organitzat la Federació Catalana de Bàsquet juntament enguany amb el Club Bàsquet Olot. El torneig es va celebrar diumenge amb equips de totes les edats i diferents categories. Amb aquest format de torneig, l'objectiu és que els jugadors puguin gaudir del bàsquet durant l'estiu. Escoltem a un dels membres de la Comissió Esportiva i de la Junta Jove, Pol Port, que destaca que es pugui seguir aquesta trajectòria en un any especial per Olot en l'àmbit esportiu.
Bé, per nosaltres és una oportunitat, com sempre, de col·laborar amb la Federació Catalana de Bàsquet. A més, aquest any que som Olot Ciutat Europea de l'Esport, pensàvem que era ideal poder acollir aquest esdeveniment tan nombrós.
I el club tenista l'Olot és nou equip de Champions. Després de classificar-se per una final europea la passada temporada i guanyar la Copa del Rei, el club tenista l'Olot ha aconseguit posicionar-se entre els millors 25 equips d'Europa. O el coordinador i entrenador del primer equip del club tenista l'Olot, Marc Costa, explica el programa La Banqueta d'Olot Televisió. Quin és el funcionament per a poder classificar-se a la màxima competició continental?
Els 24 primers doncs, ens permet jugar a la Champions. La Champions doncs, s'estructura... Els 8 primers del rànquing europeu doncs, estan ja classificats per les eliminatòries directes, pel quadre de 8 anys de final. Aquí hi ha doncs, clubs importantíssims. Doncs, hi ha el Preo de Córdoba, doncs, actual campió de Lliga Espanyola i campió de la ETU Cup, de la segona competició europea. És un d'aquests 8 primers classificats, però després hi ha doncs, el Borussia Düsseldorf, un equip doncs, pluricampió a Europa...
I avui a la contraportada, el Festival Vall Viva, que celebra la sisena edició, consolidant-se com a un festival amb notorietat dins el sector. Antoni Orozco, Anna Torroja o Teràpia de Xoc, que han estat alguns dels artistes que han estat presents en aquests dies. El Vall Viva 2027 se celebrarà precisament ja la segona setmana de juliol, entre el dia 7 i l'11 d'aquest mes de juliol. Escoltem el director del festival, Quim Morera.
Amb 6 anys, Vall Viva, a més de ser solidari, de ser amb bona acceptació, té prestigi. I aquest prestigi és el que fa que els artistes, les companyies, les empreses de manejament vegin el Vall Viva com un possible lloc per a les seves gires. Per tant, això apunta que l'any que ve hi haurà artistes també de renom.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món... Doncs a Catalunya, Espanya i el món avui hem de parlar de Parlon, que explica i parla sobre l'origen dels incendis a Aiguamúrcia i diu que hi ha indicis de que han estat provocats. Mossos d'Esquadra i agents rurals investiguen les causes d'aquest tercer foc en una setmana en aquest municipi de l'Alt Camp i de moment no hi ha hagut cap detenció. Incendi d'Aiguamúrcia, evacuen diversos nuclis a Querol i mantenen el confinament de 2.500 persones. Seguim parlant d'aquest tema perquè si el foc que podria haver estat provocat revifa amb el vent del migdia, podrien estar en perill dues urbanitzacions que han estat desallotjades. La Fiscalia retira l'acusació a Vergés i Argimon en el judici per la vacunació de la Covid a policies. Demanaven 12 anys d'inhabilitació per l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i altres excàrrecs del departament. Mor d'una nena per un despreniment de roques a la zona de bany de la Fontcalda, a Gandesa. En l'accident també ha quedat ferida una noia de 24 anys que s'ha traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Envien a la presó l'acusat del doble crim masclista de Mijas, una dona de 61 anys, i la seva filla de 31 van morir assassinades aquest passat dimecres. I almenys 27 morts en un incendi en un bar de Bangkok, el foc s'ha produït poc abans de la mitjanit en una cerveseria del nord de la capital de Tailàndia.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. radioolot.cat, el teu referent.
Comencem parlant del temps. Comença, com dèiem, una setmana en què entrarem en el període de la canícula. Precisament quan es preveu el punt culminant de la tercera onada de calor de l'estiu és a mitjans de setmana. De moment, la pujada de la temperatura serà lleu. En conjunt farà sol, però com ha passat durant el cap de setmana, també veurem alguns núvols en trànsit. La baixa tèrmica a l'interior península i una bossa d'aire fred en els nivells alts i mitjans de l'atmosfera situada al nord-oest península en són els responsables. Per altra banda, arribaran aquests núvols alts que generen de l'interior península i entren a Catalunya des del sud i l'oest. També poden ser de tipus mitjà a estones, però no ha d'arribar cap tempesta. Tot estirà a última hora alguna gotellada per l'extrem oest o a l'Alt Pirineu. Les nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu tampoc derivaran en xàfecs. L'acabament s'està activat a l'avís per calor nocturna per a la matinada també d'aquest dilluns i la temperatura mínima serà lleugerament més alta. Alternaran mínimes tropicals o tòrrides al llarg de tota aquesta façana litoral i els valors tropicals s'estendran també per molts punts d'interior. De cara a dimarts, nou repunt de la temperatura que ja podrà superar la barrera dels 40 graus. La zona de ponent, el cel continuarà marcat per l'alternança. Diferents tipus de núvols amb moltes estones de sol. Per tant, en resum, la calor tornarà a ser la protagonista en els pròxims dies.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio Online.
Podcasts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
I ara sí, obrim ja els nostres temes del dia d'avui. Avui dilluns, 13 de juliol del 2026, i parlem de viatges, perquè els viatges dins la Unió Europea pugen i es disparen els seus preus. A l'agència de viatges Olot Viatges asseguren que els vols a curta distància han augmentat i els de llarga distància baixen els seus preus degut a la poca demanda. De fet, afirmen que ara mateix és el millor moment per viatjar als Estats Units, Jan Brecha.
Quan arriba l'època de vacances, moltes persones preparen les maletes i cerquen llocs per marxar a l'estiu i gaudir del seu temps lliure en un lloc completament diferent de casa per desconnectar. No és d'estranyar que des de la Covid-19 les ganes de sortir i descobrir món hagin augmentat. En els darrers anys, des de les agències de viatges han notat un gran increment de vendes respecte al 2020, tot i que la situació geopolítica i de sanitat arreu del món hagin sigut adverses darrerament. En parla Jordi Bayona, membre de l'agència de viatges Olot Viatges.
A veure, aquí venim d'enrere i va venir una cosa que es va dir Covid, que allò ho va frenar i ho va parar tot. En molts sectors, però en el nostre especialment, va ser duríssim. Vam passar a vendre un 5%. Llavors, això va costar 2-3 anys a recuperar i després es va recuperar a un nivell tan espectacular que vam començar a vendre 110, 120, 130% del que veníem abans del Covid.
Arran dels últims conflictes bèl·lics arreu del planeta, hi ha una gran demanda de viatges a l'interior de l'Estat i a la Unió Europea, que fa que els preus reals dels vols, segons algunes agències de viatges, no siguin com la gent es pensa.
Van dient que els preus pugen, però a llarga distància no estan pujant tant els preus i comparativament amb altres anys m'atreviria a dir que potser està una mica més barat inclús. Els preus aquests a nivell Espanya o Europa han pujat una mica per la gasolina i tot, i també perquè la demanda, el no anar lluny, hi ha hagut gent que s'ha quedat més a prop. Al quedar-se algo més a prop, doncs fa que aquests preus hagin pujat, perquè a més això ja funciona així, quan més gent compra, més els preus pugen.
Molts viatgers busquen una oportunitat per gaudir de diferents països i de trobar una destinació a bon preu. La destinació que sorprèn que sigui econòmica és els Estats Units, un país protagonista en molts titulars internacionals.
Ara mateix és un molt bon moment per anar als Estats Units, encara que tothom es pensi el contrari. O sigui, que hi hagi un president o algú que potser no ens agrada, o que tinguin una política internacional que potser no ens agrada, no fa que el destí sigui sensacional i que sigui un molt bon moment. Segurament per preus i també segurament perquè segueix sent un país aliat, un país amb el qual tens un visat fàcil de fer.
Qui emprenen el vol més lluny són els joves. A partir dels 18 anys ja han buscat diverses destinacions a bon preu, també com Filipines, Indonèsia o el Japó, a conseqüència del valor de la seva moneda, el ien, que es troba en mínims històrics.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Marxem ara a la Vall d'en Bas perquè obre la porta a constructors, promotors i gestors d'habitatge per edificar habitatges de protecció oficial. La Generalitat ha impulsat el Pla 50.000 per fer real el projecte d'edificar habitatges de lloguer assequibles. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas expliquen que hi ha dos terrenys pensats per aquest objectiu, Francesc Fernández.
Can Trona va acollir una jornada clau pel futur de l'habitatge a la Vall d'en Bas. La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Pla 50.000 per posar solució als problemes de la llar que viu el país. Aquesta acció tracta d'edificar 50.000 habitatges de protecció oficial abans del 2030. El director general d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Jordi Mas, explica més concretament quina part del pla estratègic suposa el projecte que es va tractar al Centre de Cultura i Natura del municipi.
Bé, nosaltres tenim un objectiu molt clar. Vam aprovar el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, que ens marca aquest objectiu de generar 300.000 habitatges protegits en els propers 20 anys per donar resposta als joves i a les persones que tenen més dificultats per accedir a l'habitatge. I estem portem 2 anys en el procés d'impulsar la construcció d'habitatge arreu del territori.
Jordi Mas comentava que el públic objectiu per aquest tipus d'habitatge és el jovent i les persones que treballen en sectors que els ingressos que generen els hi causi dificultats per accedir a un lloc on viure. La regidora d'Urbanisme i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, Mita Castanyer, incita que promotors, gestors d'habitatge i constructors s'interessin per aquests projectes per donar vida al món rural de la Garrotxa. També comenta quins territoris ofereix l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per construir aquests habitatges.
Un terreny sant privat, en el qual hi pot haver-hi una promoció de 14 habitatges amb HPO, i també hi haurà, aquest moment també s'està tirant endavant amb la Generalitat perquè això pugui arribar a passar un dia també a Sant Esteve, en el que és l'antiga fàbrica de Can Marguí.
La investigadora de Càtedra d'Habitatge Pere Veí de la Universitat de Girona, Dolors Canals, ens parla sobre el que es treballa des de l'entitat per tal de millorar la situació actual.
De fet, és un centre d'investigació en què l'objecte principal és l'habitatge, des d'una perspectiva econòmica, també jurídica, tenim també arquitectes en el grup d'investigadors, i el que fem és veure quina és la situació de l'habitatge, de tot tipus, a la demarcació de Girona.
Les pròximes passes per establir el rumb d'aquests projectes són crucials per pal·liar una necessitat bàsica per a qualsevol persona.
I avui també hem de parlar que el jurat popular declara culpable el conductor que va matar una dona olotina l'octubre de 2021 als Àngels. Els fets van ocórrer el 30 d'octubre en plenes fires de Girona i el pilot superava la tasa màxima d'alcoholèmia. Mentre el copilot se l'ha declarat no culpable, el conductor s'enfronta a una pena de presó que pot anar fins als 5 anys, 4 mesos i 44 dies i a 8 anys i un mes sense permís de conduir.
El jurat popular va declarar culpable el conductor que va matar una ciclista d'Olot a la carretera dels Àngels a la comarca del Gironès pels delictes que se li atribuïen d'homicidi per imprudència greu, conducció temerària i omissió del deure de socors. Els fets van succeir el 30 d'octubre del 2021.
És culpable o no culpable de haver causado la muerte de Cristina María Vilanova Vilacero. Culpable 9-0. Declara el jurado si es culpable o no culpable de conducir su turismo después del accidente de una manera temeraria y causando en concreto peligro para el resto de los usuarios de la vía. Culpable 9-0. Declara el jurado si es culpable o no culpable de haber abandonado a Cristina María Vilanova Vilacero tras atropellarla con su turismo, despreocupándose totalmente de lo sucedido. Culpable 9-0.
El culpable declara que aquella matinada havia begut 4 o 5 cubates aprofitant que eren fires de Girona. L'olotina circulava en bicicleta cap a les 8 del matí, mentre els acusats anaven a 68 km per hora en una carretera on el límit està en 40. El conductor del vehicle va donar 0,92 i 0,87 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, uns barems superiors al límit legal. Ara, el fiscal proposa una sentència de 4 anys, 10 mesos i 44 dies de presó, mentre l'advocat de l'acusació particular eleva la petició a 5 anys, 4 mesos i 44 dies. A tot això, la defensa demana una pena de 2 anys i 9 mesos de presó. A més, se li vol prohibir el permís de conduir durant 8 anys i un mes.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I l'agrupació sardanista d'Olot celebra la 63a edició de l'Aplec de la Sardana. Durant tot el diumenge, el Parc Nou va acollir la celebració de l'acte amb diferents activitats. La festa es va culminar la nit amb un ball d'espelmes entre tots els sardanistes presents.
L'agrupació sardanista d'Olot va celebrar ahir el 63è Aplec de la Sardana en un acte que va durar tot el dia. En aquesta festivitat, tres clopes van ambientar l'espai amb algunes de les peces més tradicionals dins el món sardanístic. A part, també es va dedicar un espai a la Rosa Serra com a creadora del cartell de l'Aplec d'enguany. El director de l'agrupació sardanista d'Olot, Ignasi Riera, parla sobre el que ha suposat per la ciutat que durant el 2025 Olot fos ciutat sardanista.
Que Olot sigués capital de la Sardana el 2025, amb la col·laboració de les altres entitats que hi ha a la ciutat i comarca, doncs molt contents, perquè això ens ha marcat un bon progrés amb l'assistència aquí al nostre plec. Ja ho veus, aquest dematí està ple de gent, amb un aplec matinal que continuarem per la tarda, i és d'agrair la força i l'empenta que ens ha donat Olot capital de la Sardana.
Des de l'organització es mostren satisfets amb la rebuda que va tenir l'aplec, tot i la calor. El mateix Riera ens exposa la seva visió sobre el futur de la Sardana entre les pròximes generacions.
El relleu està assegurat, segur que n'hi ha. Hi ha jovent amb ganes de continuar, de seguir les nostres tradicions, ja siguin amb la dansa de la Sardana o amb balls de plaça, geganters, faràndula. Aquest relleu està assegurat, el que passa que poder a un nivell més baix de persones, però hi és, hi serà, i és d'agrair que hi sigui.
L'acte va finalitzar amb un ball d'espelmes que va il·luminar i decorar el Parc Nou per tancar un dia important pels amants de la tradicional dansa catalana.
I el Pau Llofiral ha acollit la tradicional trobada de camions per celebrar Sant Cristòfor i recordar la famosa camionera Coco Tracker Girl. Enguany s'ha celebrat la 12a edició de l'acte, que ha reunit a més de 200 camions. A la nit, pel centre d'Olot, van exhibir-se els camions de més ben tonejats per culminar l'acte.
En aquesta 12a edició, on es reuneixen desenes de camions a Olot, l'acte està marcat per celebrar el primer aniversari de la mort de la Coco Tracker Girl, una camionera que, a través de les xarxes socials, difonia el seu dia a dia per les carreteres del país. Amb l'objectiu final de celebrar el sant del patró dels camioners, Sant Cristòfor, més de 200 camions es van reunir al pavelló Firal. Un dels organitzadors de l'esdeveniment, Manuel Maza, parla del que significa per l'organització que s'hagin reunit tants camions enguany.
Bueno, pues mira, este año hace 12, es la 12, y resulta que este año ha sido un homenaje a nuestra compañera Coco, que se nos fue este año pasado, y bueno, la gente ha respondido bien porque es una persona muy conocida en el tema de transporte, y bueno, ha tenido éxito y mucha gente.
Durant el dia es van fer diferents actes com la tradicional benedicció als camions i recordar la mort de la famosa camionera, entre d'altres. Més de 400 persones van fer un dinar per celebrar Sant Cristòfor a Can Xel. Una de les novetats d'aquest any era la prohibició de fer sonar el clàxon pels carrers de la ciutat per respecte cap als veïns d'Olot. Maza va fer una valoració sobre com se senten els camioners sobre aquesta restricció.
El dia nuestro día de Sant Cristóbal, no poder ir con las bocinas, pues bueno, al final, claro, la gente no está muy contenta.
Al final del dia, els carrers d'Olot van rebre la presència dels camions més ben tonejats per culminar una festivitat important pel sector del transport.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I en esports, avui hem de parlar de més de 400 jugadors i jugadores que participen en la 9a edició del 3x3 que organitza la Federació Catalana de Bàsquet juntament amb el Club Bàsquet Olot. El torneig es va celebrar diumenge amb equips de totes les edats i de diferents categories. Amb aquest format de torneig, l'objectiu és que els jugadors puguin gaudir del bàsquet durant aquests mesos d'estiu.
Més de 400 jugadores i jugadors distribuïts en un centenar d'equips van participar a la 9a edició del torneig 3x3 que organitza el Club Bàsquet Olot amb la Federació Catalana de Bàsquet. Un dels membres de l'organització, Pol Port, destacava que es pugui seguir aquesta trajectòria en un any especial per Olot en l'àmbit esportiu.
Bé, per nosaltres és una oportunitat, com sempre, de col·laborar amb la Federació Catalana de Bàsquet. A més, aquest any que som Olot Ciutat Europea de l'Esport, pensàvem que era ideal poder acollir aquest esdeveniment tan nombrós.
Una trentena de voluntaris van ajudar a fer possible el torneig que es va disputar durant el diumenge. Per altra banda, el responsable de comunicació de l'organització, Amat Les Heres, parla de la importància de fer esport durant tot l'any.
Exacte, creiem que no s'ha de deixar fer de practicar l'esport durant tot l'any, ja que és una cosa que ens diverteix i que aporta molt a la salut i que és això, creiem que no s'ha de deixar de fer durant l'estiu i per això apostem per aquests tornejos.
Des de la Federació Catalana de Bàsquet expliquen la bona salut que té el bàsquet actualment amb un augment del nombre de llicències cada any. El responsable del 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet, Jaume Coves, considera Olot un lloc ideal per ser una de les seus del circuit que organitza la federació.
Sí, portem ja 9 anys d'edicions i Olot fa uns anys ja va participar-hi i aquest any el tema de buscar seus i trobar ciutats que puguin acollir un circuit com aquest amb tants equips i que es necessiten tantes pistes, doncs Olot és una ciutat i un club que ho pot fer-ho, no? Molt contents de tornar aquí a Olot i amb ganes de que tot surti bé.
Així doncs, Olot, com a ciutat europea de l'esport aquest 2026, celebra que esdeveniments com aquest es continuïn fent per mantenir una tradició que ajuda a inculcar l'esport al dia a dia dels participants.
I avui hem de parlar del Club Tenis Taló Olot, perquè després de la gran temporada que va fer el primer equip del Club Tenis Taló Olot la passada campanya, el premi és espectacular, és aconseguir classificar-se per la Champions. Aquest és un fet històric per al club, que cada temporada va cremant etapes cada vegada més ràpid, ja que l'any passat va aconseguir aixecar el títol com a campió de la Copa del Rei i aquest any jugarà la màxima competició europea a nivell de clubs. L'entrenador i coordinador del primer equip del club, Tenis Taló Olot, Marc Costa, explica el programa a la banqueta d'Olot Televisió quin és el funcionament per a poder classificar-se per la màxima competició continental.
Els 24 primers, doncs, ens permet jugar a la Champions. La Champions s'estructura, els 8 primers del rànquing europeu estan ja classificats per les eliminatòries directes, pel quadre de vuitens de final. Aquí hi ha clubs importantíssims, hi ha el Preo de Córdoba, actual campió de Lliga Espanyola i campió de la ETU Cup, de la segona competició europea. És un d'aquests 8 primers classificats, però després hi ha el Borussia Düsseldorf, un equip pluricampió a Europa.
Repetir el que van aconseguir la temporada passada serà complicat, ja que van guanyar la primera Copa del Rei de la seva història i van perdre una final europea contra el Panathinaikos. L'objectiu és començar la temporada de la millor manera i consolidar la superdivisió. Costa remarca que jugar a la fase prèvia de la Champions és un premi per l'esforç de la passada temporada i deixa clar que l'equip ha de jugar sense cap tipus de pressió.
No ens posem la soga al coll de dir, és que és el primer any i hem d'intentar passar la fase prèvia per anar al quadre final. Penso que encara no estem aquí. Per tant, intentarem anar-hi a competir, sí, evidentment, però també una mica amb l'ànim de gaudir-la, no? I que si passem serà fantàstic i podem fer un partit d'una eliminatòria de vuitens de final aquí a Olot, és cremar una etapa més, però que si no passa res, ens anem a la segona fase del cap i allà sí, intentar-la competir al màxim.
El funcionament és el següent. La fase prèvia jugarà a finals d'agost en un país encara per determinar. Dels primers 24 equips que hi ha, els 8 primers ja estan classificats directament i els altres 16 juguen una fase prèvia. Si passen, després ja jugarien directament eliminatòries amb anada i tornada contra els millors equips d'Europa. Actualment, el Club Tenis Taló Olot és el 23è millor equip d'Europa i per rànquing ja no podia jugar l'Europe Trophy.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Sense límits. I avui a la contraportada hem de parlar del Festival Vallviva, que celebra la seva 6a edició, consolidant-se com un festival amb notorietat dins el sector. Antoni Orozco, Anna Torroja o Teràpia de Xoc han estat alguns dels artistes que han tocat els seus èxits durant aquests dies. El Vallviva 2027 se celebrarà a la segona setmana de juliol, entre el dia 7 i l'11.
La Vall d'en Bas s'ha vestit de gala per atraure una nova edició del Festival Vallviva. Des de l'organització es creu que hauran passat per l'esdeveniment entre 8.000 i 10.000 persones. Un dels directors del festival, Quim Morera, destaca el rumb que està agafant el projecte per atraure artistes d'alt nivell.
En 6 anys, Vallviva, a més de ser solidari, de ser amb bona acceptació, té prestigi. I aquest prestigi és el que fa que els artistes, les companyies, les empreses de manejament vegin el Vallviva com un possible lloc per les seves gires. Per tant, això apunta de que l'any que ve hi haurà artistes també de renom.
Durant els 5 dies del festival, més de 100 voluntaris han format part de l'organització per dur a terme tot el previst. La directora del Festival Vallviva, Mireia Morera, destaca que tothom aporti la seva part per la investigació contra el càncer.
Ens fa molt feliç veure que la gent, doncs, entre tots, posem el nostre granet de sorra per fer que la investigació del càncer cada vegada doncs, pugui ser una miqueta més avançada i puguem tenir més recursos per seguir investigant.
L'organització considera un encert els canvis de format que ha tingut aquest any el festival amb la nova ubicació dels sopars i l'escenari principal. Quim Morera destaca que el prioritari del festival és que la gent s'ho vingui a passar bé i gaudeixi de tot el que ofereix l'espai. De cara a la pròxima edició, el festival es farà entre el 7 i l'11 de juliol al bell mig de la Vall d'en Bas.
Doncs amb el Festival Vallviva, amb la solidaritat i amb la música, acabem aquest informatiu d'avui, dilluns 13 de juliol del 2026, aquest informatiu migdia en el qual podeu tenir més informació a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un molt bon dia i gràcies per la confiança de sempre.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.